especial, porque tus seres queridos se lo merecen. Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mitjà regional, és esta, va Cheri, està sol un alt, i la passa, està sol un alt, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol,
la teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterris
i Sheila Gil.
Salutacions, 12-9 minuts, estem en aquesta jornada de protagonistes, protagonistes aquesta setmana, que també s'adequarà una miqueta a les festivitats, així que ja avancem que demà dimarts i el dia 12 també tindrem aquesta festa. Però tot i això, l'activitat els 3 dies de programa no para, i per això molts dels convidats que passaran pels micròfons de la 92.2, de la freqüència modulada. Protagonistes, alguns d'ells en aquestes seccions fixes. Avui parlem d'agricultura, en concret del camp, respecte a l'inici de la campanya citrícola, amb un dels responsables de la Unió de Llauradors, amb Carles Peris. Ell ens fa una miqueta balanç del inici, de com està, de com es presenta, quines són les perspectives i algunes reivindicacions que, com sempre, tenen de cara a les administracions per a que protegisquen una miqueta més el producte de la terra. Núria Goterris, molt bon dia.
Què tal, Seila? Molt bon dia.
Doncs bé, com dèiem, agricultura, un dels espais protagonistes avui, però també tindrem festes.
Festes. Festes, però per dues parts. Per una part, les festes del barri del Pilar, perquè ja les tenim ahir, ja aquest cap de setmana s'han celebrat diversos actes i nosaltres volem parlar de tots aquests actes que s'estan celebrant. Per això ens acompanyaran en una estoneta, serà el president de l'Associació de Veïns del Barri del Pilar. Per cert, com veieu, ja m'he constipat. L'oratge ja ha fet de la seva part, no?, per a constipar-me i bueno, intentarem fer el programa el millor possible. Però el que comentava, no? Tenim festes per aquesta part, però són les festes del Roser, són les festes de les filles de Maria del Rosari i per això nosaltres volem parlar amb elles, perquè ahir vivien un dels dies més importants per a les rosarieres, un dels dies més bonicos i en el que va haver una processó que de veritat que per a tots els que som... Bueno, per a tots els que tenim fe, jo crec que és una de les processons més boniques que se celebra, no?, a la ciutat de Vila-real. En tenim moltíssimes i una és aquesta. Doncs aprofitarem per a parlar d'això perquè encara els queda una setmana sencera per davant i volem que ens conten què és el que tenim preparat.
I també en aquesta jornada d'avui tindrem un convidat polític, en aquest cas des del Partit Popular ens visitarà el seu líder a la localitat, Héctor Folgado. Repassarem temes d'actualitat, la tasca que du a terme el PP i també que valore aquesta tasca i la gestió que està duent a terme l'equip de govern.
Molts temes d'actualitat, eh? Tenim allà el tinter per a que puga parlar el portaveu del Partit Popular en aquest programa, en la recta final d'aquest programa d'avui. Entre d'altres, aquests són els temes que tindrem en aquests protagonistes. Per cert, un dilluns un tant raro, no?, podem dir.
Així és, perquè jo estava mirant ara la previsió meteorològica, però avui la resta de dies. Perquè,
doncs clar, pareix ser que va a ploure.
Així és, de fet, fins les 6 de la vesprada, tot i que ara lluís una miqueta més el sol que fa un parell d'hores, la probabilitat de pluja és d'un 65%, d'un 20% al final de la jornada. Temperatures,
sí,
que ja ho has dit, són prou més fresques, no?
Bueno, i per a demà, Seila, 9 d'octubre, tenim pluja durant tota la jornada.
Així és, inclús en la Agència Estatal de Meteorologia apareix...
tormenta.
Tormenta i sinà el tro. Així que sí, va tenir en compte perquè demà, especialment a la recta final...
A més, ho haureu notat, aquesta baixada de les temperatures, sobretot de les màximes.
Així és, es situen en uns 22 graus. Avui demà sembla que a partir de dimecres podem pujar fins als 26, però això, la situació avui demà, uns 22 de màxima i 14-15 de mínima.
Doncs ja ho sabeu, feu alguna jaqueteta, abrigueu-vos un poquet, fiqueu-vos un moc a veure el coll, agafeu el paraigües...
Massa trasto ja.
Sí, bolso gran, n'hi haurà que agarrar. Doncs sí, això és el que pareix que vaig a veure en aquesta jornada, 8 d'octubre. Per cert, recalcar que no ho hem comentat, que se li otorga el Premi 9 d'octubre a la vilarealenca Paula Bonet, a la pintora Paula Bonet, que la tindrem amb nosaltres el dimecres per a parlar d'aquest premi i aprofitarem per a preguntar-li per la seva última publicació.
Doncs avancem també algun dels continguts que tindrem dimecres, ja que tenint en compte que n'hi ha tanta festa, ho hem de deixar mitja manida en aquesta jornada d'avui, però també parlar de l'oratge, no?, que és un dels temes d'actualitat que ens preocupa, tenint en compte que hi ha jornades de festa, però també volem saber què és notícia i què és tendència a hores d'ara a les xarxes socials.
És tendència a Twitter...
Doncs bé, feliç lunes. És una de les primeres, sempre apareix, no? La gent no es cansa mai de felicitar els dies.
Pareix que no. Sí, la gent és que s'alça ja en el Twitter a la mà, entonces...
Sí, però a mi me sembla tan molt Jordi.
Però bé, canviant, lunes,
no sé,
sí, canviant de tema, bueno, la gent parla amb positivitat, no? Sí, això sí, també és bo. Se parla de Bella, absuelven al doctor de los bebés robados en España por prescribir los delitos. Com sempre, se salva més d'un i més de dos per prescriure els delictes. Què te pareix?
No, és una llàstima, no? Però
bueno, així no estan les coses.
Sí, és que clar, tampoc... tampoc és una solució, no, per a les famílies, no, la gent que ho patís, però bé, diu, sí, s'ha iniciat la causa, s'ha passat per la justícia.
Sí, però almenys però justícia, saps? Claro. Almenys que n'hi hagi un poc de justícia, però pareix ser que no. Però bé, més temes que són actualitat en aquests moments. El Nobel d'Economia, i és que ja se van coneixent tots els Nobels, en aquest cas dos estadounidencs guanyen el Nobel d'Economia, que ara te diré els noms, William Nordhaus i Paul Romer. Aquestes són els que han guanyat per els seus treballs sobre el clima.
Aquest és un dels temes, perdó, però també es parla del valor d'or perquè s'estan ja donant a conèixer els noms dels nominats.
Que palisses!
Doncs Courtois, Ronaldo, De Bruyne, Firmino i Godín són els, segons publica Marca, els noms dels jugadors que obtenen aquest guardó.
Doncs continuem en la palissa del valor este d'or, que això tots els anys donen molt pel sac, he de dir-ho. Bueno, sí. Per a la gent que vos encanta que se parle d'això, doncs pues bé, però a mi me cansa. Arriba un moment que dic, altra vegada, hi ha que parlar d'això. A nivell polític, s'està parlant concretament de Ciudadanos i de Vox. Diu, si consiguieran escaño, imaginen que pactos harían PP, Ciudadanos i Vox. Ja s'està parlant d'uns possibles pactes entre aquests tres partits. Tot i això, perquè Vox feia com una concentració en Vista Alegre en la que assistien milers de persones. Una concentració històrica, hem de dir.
Una tendència, no? Els partits de més de la dreta, segons es definixen, no? Que estan agafant molta força. Ja veurem com acaba aquesta força, si acaba en representació o no. I més a més, polítics, es parla de Lorena Ruiz Huerta. És portaveu de Podemos a Madrid i ha emès una carta en la que anuncia la seva dimissió. Diu que deixa l'Assemblea de Madrid, però no la política.
Ui.
Es diu, doncs, en alguns mitjans apunten que els punts de vista, no, o el xoc de criteris en Pablo Iglesias han passat factura, que finalment ha decidit deixar a un costat aquest càrrec.
Bé, doncs, amb aquest tema ens quedem. Bueno, he de dir, a nivell futbolístic, d'un bulo, filtren suposadament un acord entre Cristiano Ronaldo i Catherine Mayorga. El mig alemà Der Spiegel publicava el suposat acord en què el davanter de la Juventus acceptava pagar $375,000 a la modelo Catherine Mayorga a canvi de que no interposara una demanda per violació. Tu creus que això val?
No ho sé.
Tu creus que se pot comprar el silenci per una violació?
És que després dius... Sí, sí,
depèn de com tingués...
És que hi entren moltes coses. Això cada persona seria un món, no? I...
Quin és el preu de la teua integritat?
Clar. I també que
cadascú té a un nivell, no?
Però bueno, són temes aquests delicats perquè de ben segur cap persona faria exactament el mateix, no? En una situació semblant.
Ja.
Doncs bé, aquestes són algunes de les tendències que trobem avui a les xarxes socials. Després, a partir de la 1:20 aproximadament, repassem més temes. Es va llançar aquesta pregunta també de què faria la gent de la localitat per atraure més turisme a Vila-real, tenint en compte la tasca que s'està fent a la Basílica de Sant Pasqual amb el centre de recepció de visitants. Així que després ho comentem també, ja que tenim algun que altre comentari. 12:20, de seguida ens anem a repassar aquestes notícies curioses que ens deixen al món.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con un año de seguro gratuito desde 11.600 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Deja de pensar en si hubiera estudiado, ahora toca. Tú puedes hacerlo. La UNED está abierta. Hasta el 23 de octubre matrículate en uno de los 26 grados en idiomas o en los cursos de acceso a la universidad para mayores que ofrece UNED Vila-real. Pincha en el conocimiento y construye tu futuro con la UNED. Matrículate online en www.uned.es o solicita toda la información en www.uned.es. www.unedvila-real.es. Este año, apúntate a la UNED.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Festes patronals en les Alqueries. Del 4 al 14, gaudeix de les nostres festes amb orquestres, concursos, actes taurins i activitats per a tots els públics. Tota la informació i el programa de festes a lesalqueries.es. Festes patronals en les Alqueries. Del 4 al 14, Ajuntament de les Alqueries.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Nou Forn La Creu, especialistas en pan artesano, elaboración de pastas caseras y pastelería. Ahora más cerca de ti con un nuevo despacho con cafetería en calle Pintor Gumbau número 8. Si quieres disfrutar de un pan casero, no lo dudes, ven a visitarnos a nuestro nuevo despacho en la calle Pintor Gumbau o en la calle Cordón 51. Abrimos de lunes a viernes por las mañanas y por las tardes y los fines de semana también por la mañana.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal. Ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal. Tu concesionario oficial Volkswagen.
Noticias curiosas.
Doncs bé, obrim aquest espai de notícies curioses. Comencem amb una troballa aixina prou peculiar, la d'una xiqueta, no?, que diu te fiques a nadar i mira, te topetes a... Doncs,
això sí que és curiós.
No? Sí, sí.
Bueno, la veritat és que estem parlant de Saga Vanecek. Es trobava en el llac Vidostern amb la seva família quan va descobrir per casualitat la relíquia mentre nadava en un llac. Concretament, una espasa de 1.500 anys d'antiguitat.
Ai, és res.
Que no està gens mal. Diu que va pertenèixer a l'edat del ferro, a l'edat de ferro. Segons els responsables, es tracta d'una troballa espectacular. La família de la xiqueta va contactar amb una arqueòloga, Annie Rosen, en el Museu del Condat de Jönköping. Es va adonar de que era una troballa notable i molt interessant. La va recollir i la va deixar caure en l'aigua, però tenia una ansa i va veure que era un poc puntiaguda al final i estava tot oxidat. La va sostindre en l'aire i va dir, papi, encontré una espada. Diu, claro, que ara sabeu que estan treballant en buscar més restes, perquè si s'ha trobat una espasa tan antiga, n'hi hauran més coses.
Vamos a veure què és, no?
És que han hagut batalles per totes parts del món.
Sí, sí, pot haver, però...
És que és lògic.
També que no es produirà cap mal, no? Perquè tenint en compte l'estat d'oxidació, que és una espasa, doncs podria haver hagut algun perill, però en aquest sentit cap. I també un aspecte molt curiós. Un francès recupera un anell perdut en una platja fa 14 anys. Que dius, si ja perds un anell a la platja, segurament no tindràs molta confiança en tornar a topetar-lo. Però mira, va ser en l'estiu de 2004 quan Philippe, un ciutadà francès, va perdre el seu anell al llançar-se a un bany en la platja de Saint-Jacques. El perdre el mai va pensar que el tornaria a recuperar.
Imagina't.
Però, clar, després de tant de temps, contra tot pronòstic, ho ha fet. La troballa del xiquet es produïa gràcies a un apassionat de la detecció de metalls, que el Rolling, que fa 2 anys va topetar l'anell passejant per la platja francesa de Saxó al nord-oest i va rebre i va decidir buscar el seu propietari. La cerca la va iniciar anant cap a la policia. Segons va informar la televisió France 3, aquesta va ser la primera de les etapes de la cerca. Rulin, que havia donat amb l'anell després d'excavar un forat de 25 centímetres a la vora, es va personar davant dels agents locals per si algú ho havia reclamat i a continuació va publicar com una ressenya a Facebook. Tot acaba a Facebook.
Ai, tot.
Tot va acabar allà. La publicació deia Filippi, Maripol i una data com a úniques proves. Va tindre més de 5.500 notificacions i als 4 dies es va localitzar a la parella. Després d'entregar l'anell als titulars, Rowling va publicar que havia estat molt emocionant.
Doncs molt curiós, la veritat, i molt interessant. Bueno, el que és menys interessant és el cas que anem a contar ara, perquè va morir un turista britànic després de ser atacat per una serp marina. Un turista que va ser mossegat per una serp marina quan treballava en un vaixell pesquer. Segons informaven la víctima, un jove de 23 anys, es trobava tirant les xarxes a uns 130 quilòmetres al sud de Groote Eylandt, la quarta illa en grandària d'Austràlia, quan va sofrir l'atac. L'accident es registrava cap a les 12 del migdia i encara que la policia i els serveis d'emergència van acudir al rebre la cridada d'alerta del vaixell, el jove fou declarat mort quan va arribar a terra en el municipi de Borrolola. Bueno, i ara evidentment estan investigant, clar.
No, és una notícia tràgica i no tan tràgica, però...
Bueno, una notícia, el que anem a contar ara, curiosa, curiosíssima, però a la vegada per a ficar-se les mans al cap.
Així és, no eren els diners dels que anem a parlar per una cosa molt seriosa, és a dir, no era un assumpte de vida o mort, no? Però, clar, perdre $1.000 en efectiu, gràcia no fa a ningú. I és que un xiquet de 2 anys va triturar més de $1.000 en efectiu. Uns pares de l'estat de Utah van perdre més de $1.000 en efectius quan els diners van caure en mans del seu fill de 2 anys, segons va informar USA Today. Ben i Jackie Belknap havien estalviat durant un any per a pagar els abonaments de la temporada de futbol. Tot i això, per a la seva sorpresa, el seu fill de 2 anys, Leo, va topetar el sobre on guardaven aquesta xifra i el va ficar en la trituradora de paper. Un copavo, no res. Segons van explicar els progenitors a un canal de notícies, el sobre que contenia $1.060 va desaparèixer durant el cap de setmana. En algun moment el menut ho va ficar a la trituradora de paper i va acabar amb els estalvis de la família. En declaracions de la mare diuen que durant uns 5 minuts simplement ho estaven digerint i ni parlaven. No sabien què fer i després van trencar el silenci.
És que què fas? Rins a un xiquet que té 2 anys, que Angelet...
No té culpa.
No sap ni el que són els diners.
Te rius per no...
Bueno, riure tampoc. A veure, li hauràs de dir que això està mal.
Però
tampoc pots renyir-lo.
Sí, però clar...
És surrealista.
Que facin els diners a casa, guardar-los en un altre lloc, jo què sé, no ho sé, però bueno.
Mare meva.
Tot i això no són males notícies, perquè encara hi ha esperances de que la parella recuperi els diners, encara que per això hauran d'esperar un any o dos gràcies a una oficina governamental que es podria ocupar de gestionar els diners que patís qualsevol tipus de destros.
Bueno, des del que cap, no? No està mal. Sí, bueno. Doncs bé, anem a parlar ara de que descobreixen que la pedra que utilitzen per a sujetar la porta de sa casa és un meteorito valorat en més de $100.000. Imagina't que el que utilitzes tu per a la porta de ta casa val $100.000. Que jo tinc un mussol, no crec.
A veure si és històric o alguna cosa, mira, te donen a mi.
Diu que la pedra que un estadounidense utilitzava des de 1988 com a tope de porta ha resultat ser un meteorit valorat en $100.000, 90.000 euros. L'home, bueno, hem de dir que ha preferit estar en l'anonimat, sabia que la pedra provenia de l'espai, però mai podia arribar a imaginar el seu valor. Té quasi 40 quilos, la va trobar en la casa que va adquirir en el 98. L'anterior propietari li va contar que va caure durant una pluja d'estreles en la dècada dels anys 30. L'home es va assabentar per aquest tipus de... que per aquest tipus de roques s'arribava a pagar molts diners i va portar la pedra a un membre de la Facultat de Geologia en Ciències de la Terra i l'Atmosfera de la Universitat Central de Michigan. La van tassar i li van dir que era especial, aquesta pedra, imagina't. Diu que era el 6è meteorit més gran trobat en Michigan. Un espècimen valiós que tenia en la seva vida i que no ho sabia i que evidentment valia 100.000 dòlars. Laura Benum, no.
Home, però per aguantar la porta un mostrenco de 40 quilos de pedra... bueno, de
metal. Igual era una porta d'estes de fusta... consistent.
És que 40 quilos, home, jo li fico un tope d'estos, així per a que no se'n vagi en l'aire, però una pedra de 40 quilos. Però bé, i anem amb una notícia d'aquestes que et fan malbé les vacances, no? Que et destrossen les vacances. L'imatge que l'esquena amb un massatge durant les vacances en un resort. Una parella de Paringa, al sud d'Austràlia, va contractar unes vacances en Bali. El que semblava un somni es va convertir en un malson quan van encarregar un massatge anomenat GoJack, un servei en el que el massatgista es desplaça a l'habitació del client. La dona, Candice Rison, va ser la primera en rebre les carícies del professional que, quan va acabar amb ella, li va preguntar al seu home, Matthew Rison, si volia que li traguera el dragó roig, a lo que la dona va contestar: no sé lo que dices, pero mi marido intentará cualquier cosa, adelante, va suggerir la dona. El professional va traure una moneda i va tallar l'esquena de Rison mentre l'advertia: mañana será un dragón rojo. Aquest tipus de tractament, el guaixà, és habitual en el país i serveix per alliberar impureses del teixit muscular, però clar...
Bueno, l'esquena la té una malesa, eh?
Sí, roja, roja, però roig, roig i... sí, molt roig, el dragó.
Té una malesa, però bé, cadascú sabrà, no?
Sí, sí, clar.
El tipus de massatge que li agrada.
Home, jo no sé l'home que després diria, ja, carinyo, a la pròxima.
A la pròxima legisió.
Sí, sí, ja triaré jo alguna cosa per a tu, però bueno.
Doncs bé, aquestes són les notícies curioses que volíem contar-te. Arribem a les 12:31 minuts. Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo si me preguntan por ti.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Sabes cómo se llama lo último de Vitaldent? Avanza Plus, un tratamiento de implantología que comenzará a ser menos de 48 horas con seguimiento personalizado y diagnóstico integral por solo 21,36 euros al mes. Consulta condiciones en vitaldent.com o visita Vitaldent Villarreal, Avenida Francisco Tárrega 41, teléfono 964 50 60 34.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Si vols aprendre valencià, ho tens ben fàcil. La Regidoria de Normalització Lingüística t'ofereix cursos gratuïts de valencià a partir de novembre. I si vols conversar en valencià, apunta't al voluntariat. Per a més informació, telefona al 964-547009. Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en normalització.
Curam Natura, herboristería y centro de terapias naturales. Y ahora, además de por dentro, te cuidamos por fuera. Tratamientos corporales y faciales con tecnología de última generación. Combatimos la celulitis, flacidez, exceso de peso. Eliminamos manchas, cicatrices o rojeces que te ayudarán a tener un aspecto más joven. Estudios clínicos nos avalan. Curam Natura, calle Cueva Santa 28 de Villarreal. Tu tienda de salud natural.
Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran buffet especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
Hem de dir que les festes de Vila-real no han acabat encara. Almenys les festes dels barris de Vila-real. Perquè continuen en marxa i continuen, hem de dir que jo crec que són ja, ara m'ho rectificarà si no, les últimes que tenim. A veure què ens pot contar, perquè són les festes del barri del Pilar, evidentment. El 12 és la festivitat. Aleshores volem parlar amb el president de l'Associació de Veïns del barri del Pilar, Joaquim Bartoll, que el tenim amb nosaltres. Què tal, Joaquim? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs són les últimes?
Pues crec que no, perquè pareix que després de nosaltres fa el Crist de la Penitència. Me pareix que l'últim és el Crist de la Penitència. El que passa que és un parrer curtet i no té tanta nomena com nosaltres, però sí, crec que és el Crist de la Penitència.
Bé, vosaltres ja les heu començat.
Sí, nosaltres vam començar el dissabte, en l'entrega de la clau va vindre la reina de festes, les festeres, i ens va entregar la clau i després va haver un xicotet convit allí a la casa de barri, va estar un rato allí xerrant.
Fent una miqueta de convivència entre veïns.
Exacte, sí, no, en les festes, en aquest aspecte, nosaltres sí que tenen en compte que és una zona que n'hi ha molts pisos, i això fa traure a la gent que milloren moltes vegades gent de la mateixa escala com treballen i, claro, cada un fa un horari, doncs pues, millor no se veuen. I si un puja per l'escala, l'altre puja per l'ascensor, però millor no s'hi veuen.
Clar, és normal.
Sí.
Però bé, vos quedem per davant multitud d'actes. Comencem amb el dia d'avui. Bueno, hem de dir que teniu sort, perquè vos pilla pel mig el 9 d'octubre, després tenim el 12, teniu un pont, o sigui que teniu molts dies de festa per davant.
Sí, sí, claro, el capritxo del calendari pues, mos ha tocat que el dia 9 d'octubre sigui dimarts i la Mare de Déu pues, sigui el divendres, sí.
I avui ja comenceu amb la tradicional xulla que no pot faltar pels carrers del barri del Pilar.
Per supost, no en el barri del Pilar, sinó totes les festes del carrer fan la seva tradicional xulla. N'hi ha que persones, n'hi ha associacions o entitats de que la xulla la fan a millor un dissabte o un diumenge, però nosaltres sí que de moment encara la tradició de fer-la en dilluns, conforme se feia abans.
Bueno, i teniu preparada una miqueta de festeta tenint en compte que demà és festiu?
Sí, avui ens ve un conjunt, que no me recordo el nom, i ens amenitzarà la festa d'això. Després també hi ha un convidat dels regidors i també vindrà el senyor alcalde i ens vindrà, d'això ens ho han confirmat, de que estaran allí. A part de la gent, pues, per supost, és la gent, és socis i
no
la gent que
porta...
No poden faltar. Allí tenen la seva queia i la seva taula.
I per a cada dia, m'imagino que teniu també moltíssima festa per davant. Demà, per exemple, és 9 d'octubre. És festiu. Heu preparat alguna cosa?
Bueno, doncs demà tenim, per supost, tots els matins a les 9:30, doncs allà al carrer Lamó del Pilar fem un almorzar de pa i porta. Això no
que pot anar qui vulga.
Això pot anar qui vulga. Nosaltres allà no fiquem ninguna pega i allí té la seva caïra. I si falta, n'hi fiquem més. Per tant, a les 9:30 el pa i porta. Després també fem el bou de carretó, que és un bou que té unes rodetes i els xiquets ho passa molt divertidament casant-se uns altres. I després, a les 10, a les 8 de la vesprà, fem una batucada per uns carrers del barri. Fem la professió per uns barris, la batucada la passem per altres llocs. Igual que l'ofrena de flors també passa per uns altres llocs i així ens repartim un poc el barri.
Sí, perquè és un barri molt gran.
Sí, des de logo, sí, és un barri gran.
Abarca moltíssims carrers i tots no tenen dret a viure una miqueta a les festes.
Després de nit, nosaltres hem quedat de que si la Sant Demà no és una festa, llevant de la xulla, que és el tradicional, però si la demà no és festa, doncs per la nit no fer res per a no estorbar la tranquil·litat de les persones que la Sant Demà treballen. Per tant, com el dia 9, el dia 10, que és la Sant Demà, no és festa, doncs no fem res.
Molt bé.
I el dia 10 tampoc. Ara, el dia 11 sí, perquè la Sant Demà és la Maror del Pilar. I ja
I què feu el dia 11?
El dia 11 ens ve un duo.
Però teniu sopar?
Sí, anem a veure. Tots els dies que n'hi ha festivitat de nit, a les 9 de la nit, això, nosaltres, o siga sopar de pa i porta, o tombet, o xulla. És sempre que n'hi ha una actuació musical i nosaltres fiquem les taules, nosaltres fiquem la beguda, taules caires i beguda. Mm. També fiquem una beguda limitada perquè si la gent no abuse, si vol més, ells poden portar les seues begudes, el que es dona la gana, per això, per nosaltres posem uns mínims, per damunt la taula fiquem els gots i els mantels i tot això perquè puguen estar un rato i allí estan. I a part posar les actuacions musicals que aportem.
Quan és el tombet?
El tombet és el dissabte. Ho tinc que dir perquè molta gent no sé el per què, com sempre s'ha fet en divendres, però dona la casualitat de que ese dia és la Mare de Déu del Pilar. Per tant, ese dia, quan fem la serenata i fem tot això, no fem res per la nit. Però el tombet és la Sant Demà, el dia 13, per la nit fem el tombet de bou.
Però s'ha de traure un tiquet.
Sí, s'ha de traure un tiquet que els socis tenen dret a dos tiquets de 3 euros i els demés a 5. I el que no és soci, pues, també a 5. Per tant, no desquemem a ningú, l'única diferència que n'hi ha que el soci té unes avantatges econòmiques per ser soci. Per tant,
però pot anar qui vulga.
Exactament, qui
vulga. Pagant el seu tiquet.
Exactament, sí.
Bueno, i el dia gran, el dia de la Mare de Déu del Pilar, què s'espera? Què heu preparat?
Bueno, pues el dia gran han preparat conforme tots els anys, més o menys conforme tots els anys. Fem a les 10 la missa, després, pues, quan s'acaba, fem la professó.
Molt bé.
I quan s'acaba la professó, pues, allà al carrer del Mar del Pilar, que és peatonal, fiquem unes taules i fem un tentempié, fem un vino d'honor, i la gent, pues, allí participa en tot. Allí fiquem coques de tota classe, bocadillos, i beguda,
claro.
I claro, pues, la gent d'això. També aquest dia, pues, ve la banda de música Mare de Déu de Gràcia, que la gent, pues, quan se despedís se'n va, molta gent se queda plorant. N'hi ha que veure el sentiment que entra,
sí.
I n'hi ha que veure, tens que estar allí, La gent, pues, el que ho viu la festa, i damunt, si damunt és una persona que és d'Aragó, és many, és manyo o manya, pues ho sent.
Sí, bueno, entonces tenim la missa, que a quina hora m'has dit que és?
Sí, a les 10.
A les 10.
Tinc que dir una cosa, que per desgraciadament enguany no tenim a mos Pasqual Font, que és el que mos feia la missa tots els anys, no s'encontra molt bé, vaig tindre que parlar en la parròquia, en l'arxiprestal, a veure com ho fem, i em van dir que conforme tots els anys la cosa seguirà, siga que siga, pues vindrà allí a fer una missa, a la professora i el que siga necessari.
Un abraç grandíssim a mossèn Pasqual.
Sí, sí.
Doncs, bueno, la missa estarà ahí, evidentment se seguirà fent, com cada any no pot faltar, i de vespre tenim la professora.
No, la professora és a continuació de la missa.
I la tenim? La ofrenda?
La ofrenda el dia antes.
Ah.
El dia antes, el dia 11, a les 6 de la vespre, vindran els dos sainers i ens passejarem pel barri i farem la ofrenda de flors.
Molt
serà bé. A les 6 de la vespre.
A les 6 de la vespre.
A les 5, una hora antes, també farem la missa de difunts pel barri, també.
Molt bé.
Ens recordem les persones que han faltat, que són... Jo ja he vist gaire 30 anys i són moltes persones que han faltat.
I
és un record de cara d'elles i els que han faltat també fa molts anys,
pues
tot
sí.
Per elles. Pues n'hi ha que recordar-se d'elles també.
Bueno, pues tenim molts actes, evidentment n'hi ha que pensar també en els xiquets, no? Sempre teniu activitats dirigides als més menuts.
Sí, el dissabte ja vam vindre a fer activitats infantils, vam vindre una empresa, I després tots els dies fem el bou de carretó, que els xicuelos d'això fan també fan una espècie d'encierro, i els quatre bous que tenim de cartó, pues, i sent junts, i inclús al davant de la capella del Pilar també cantem com a Pamplona.
Pues sí, molt bé, clar, sí. És una forma de viure la festa.
No, és que nosaltres pensem que traure, fer activitats per a infantils, per als nanos, pues considerem que és també traure o a pares o a abuelos.
Claro.
Però tant, i sent tots, si se fan coses, moltes coses per majors, però els millors menuts no participen tant. Claro.
Bueno, i teniu xocolata o no?
Sí, també tenim xocolata. La tenim a veure, perquè mire el programa.
Perquè, claro, no pot faltar en una festa de barri,
no.
La xocolata és indispensable.
La xocolata és el dimecres, el dia 10, a les 6 de la vespre. El pressupost, si gastem 100 litres de xocolate...
Que qui s'encarrega de fer el xocolate?
Doncs pues entre tots, perquè el xocolate és la particularitat que si no el mereixes se socarra.
Sí.
I per tant, després no vol res.
Sí,
per tant, tenim que estar tots...
Ha cremat.
Exactament. Per tant, tenim que tindre una cullera que tenim unes culleres que tenim motos a posta, menjant-lo i que mateix es va calfant-se. Per tant, que tenim que participar tots, perquè el que si és un se cansa.
És
molt,
normal.
És molt cansant. A més, està algú al pes. Se fa espès i cansa, sí.
Bueno, doncs pues teniu molts actes. Algun més a destacar, Joaquín?
Bueno, jo el que me destaca és el que la gent que més participa, que perquè ahir participen tots i, a més, no fiquem els socis, no es fiquem ninguna trava, al contrari, considerem que tenen que portar més 18 persones. És el concurs de paelles.
Ah.
El concurs de paelles és un aconteciment de que ens toca doblar, ficar les taules, i entre coses i altres, ho sabem, per les caires que muntem, pues, participen en el concurs de paelles i després al menjar, allà al carrer Saragossa, sobre unes 500 persones les que participen, sí, sí.
Està molt bé, eh?
No, sí, sí, és l'acte que més la gent participa.
Quan és el concurs de paelles?
És l'últim diumenge, el dia 14, a les 12... se tira el coet per això. Anteriorment nosaltres donem un pollastre i un quilo d'arròs i després pues, ells fiquen...
I si volen participar, què han de fer?
Pues anar allí a escriure's i nosaltres els donem un número per participar i que van vindre per la matí el dissabte pues, a replegar l'arròs i el d'això, després es donem un número i després també es recebem el lloc, perquè és un embolic, es recebar-los el lloc i cada un sap on s'ha de posar. Després també es donem un valer per quan porten els ferros d'on s'ha cuit la paella, doncs es donem la beguda, perquè moltes vegades la fiquem per damunt la taula i desapareix.
Aquestes coses que passen.
Sí,
Doncs bé, tenim molts actes per a tota la gent que vulgui participar. Només han d'apropar-se al barri del Pilar, que tenen les portes obertes.
Sí, per supost. Dona'm una d'això per donar un consell. No té res que veure en les festes. Jo últimament no sé què és el que passa, però estic veient molts trastos que deixen al costat dels contenedors. Sofàs, armaris, neveres, televisors, això no se pot deixar al costat del contenedor. L'Ajuntament, que és l'Ajuntament, i a l'Ajuntament te donen un número de telèfon perquè deixen, per seguir unes instruccions, i aquestes instruccions és deixar del dilluns al dimarts, la nit del dilluns al dimarts i la del dijous al divendres, deixar a la façana de la porta teua els trastos. Seguissin les instruccions...
No és tan difícil.
No és tan difícil, però tant i sa nit passen i s'ho enduen.
Clar.
Jo he vist que han deixat en dissabte els trastos i fins al dilluns o dimarts que no passen els...
Allí estan.
I és més, i l'Ajuntament va fer una ordenança per a multar. Seria lamentable que per deixar un caixó o deixar una cosa d'aquestes es multaren, i és lamentable.
Sí, però al final n'hi ha vegades que és la solució, no?, a aquestes coses.
Però, per favor, toqueu a l'Ajuntament. A més, si venen allí l'associació, nosaltres també tenim el número.
Molt bé.
Per tant, jo demano i recomano que no ho deixin al costat del contenedor, si veiem una miqueta de civisme. L'únic que fem és embrutar el carrer i que abans ens lamentem que l'Ajuntament no limpia i que les coses no se fan bé. Per tant, per favor, toqueu això número de telèfon i sigueu les instruccions.
Bueno, pues després d'aquest apunt, això, que passeu molt bones festes del Pilar. Joaquín, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies.
I nosaltres fem una pausa, de seguideta anem a parlar d'agricultura.
En Más que Tintas recargamos tus cartuchos de impresora y también vendemos tóner y tinta para todas las marcas de impresoras y originales. Compruébalo. Recarga de cartuchos desde 6,5 euros. Caja de folios, 3,90 euros. Cartuchos de tinta de todos los colores desde 4 euros. Y compra de tóner a 20 euros. Si te llevas dos, 15 euros la unidad. En Más que Tintas, precios sin competencia. Nos encontrarás en Avenida Pío 1237 de Villarreal.
Llega a Villarreal la Clínica Robles, especialistas en injerto capilar, desde 1.500 euros o en cómodos plazos de 40 euros al mes. Resultados garantizados. Clínica Robles, Avenida Pío XII 74, Villarreal. Infórmate al 964 10 37 70. No somos franquicia.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me.
Cada dilluns al voltant de les 12 i mitja del migdia, l'actualitat del camp a la 92.2 FM, Ràdio Villarreal. Espai patrocinat per Caixa Rural Villarreal, Grupo Cajamar.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada en aquest tema, que aquest espai que cada setmana dediquem a l'actualitat del camp i també del sector agrari. En aquest cas anem a parlar de l'inici d'aquesta campanya citrícola. Ja s'estan duent a terme o produint aquestes primeres informacions i per tal de conèixer més detalls tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable de Cítrics de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant ja, diguem, d'aquest inici de campanya, estan donant-se aquestes primeres xifres. Com es presenta, no? I ara, diguem, donant-se aquests primers passos de la campanya?
Pues en principi la campanya se presenta que tindrem un augment de producció respecte a la campanya passada, però no deixarà de ser una producció que, si la comparem en els últims 10 anys, és una producció normal. L'increment que dels aforos oficials, que estan al voltant del 23% més de fruita aquesta campanya que la passada, venen un poc de gutxa que la campanya passada pues, va ser molt baixeta, va ser la més baixeta de, també dels últims anys. Per tant, en principi, a pesar de que n'és que aquest increment de producció, des de la Unió el que esperem és que quan vinguin sobretot la varietat Clemenules, que és la que així en Castelló tenim el major tonellatge, pues n'hi ha una miqueta de sentit comú en el sector i se fiquen a aquesta recol·lecció, pues se faci de forma ordenada perquè no vinguin, que el mercat se sature de producte i puguin baixar aquests preus. En principi el mercat estem manejant aquests volums normals, pues vindrien a ser els que normalment estem exportant normalment pues als mercats tradicionals de la Unió Europea, sobretot a França, Alemanya, i aquests mercats més que consumissin més el nostre producte, vindríem a estar al torn d'aquests volums. Per això, pues, recalcar molt el tema de que les coses se facin bé i que no n'és que presentar el producte i que s'eixca de forma ordenada per a que no s'enfonsin els preus.
Això de quin, diguem, eslabó de la cadena depèn, perquè suposem que també al final l'agricultor fa allò que se li demana, no? Aleshores, qui seria el responsable, no?, d'aquest trellat que demaneu des de la Unió?
Sí, al final el productor té un producte en camp que espera ceder. D'alguna manera és el que menys pues, diguem, marca ixa ordenació, no?, d'eixir la fruta. Són les empreses exportadores les que marquen un poquet ixa eixida de la fruta i després el mercat, les grans superfícies, pues, arreglo el consum que n'hi ha. Si n'hi ha un consum normal, que és el que esperem, que n'hi ha un consum normal, ara havíem arrencat una miqueta per baix en les varietats esta temprana, el consum no ha sigut el que esperàvem perquè encara continua fent alguna de calor i és un dato que sempre se té molt en compte en el món del cítric. Quan fa calor en els països on exportem sempre baixa un poc aquest consum, però bueno, esperem que pront entraran temperatures baixes i arrenqui la posició campanya, més en plena campanya, que serà a principi de novembre, que torni a arrencar en força, i entonces pues sí que ahí dependia molt dels exportadors que se facin bé les coses, que no se tinga pressa tampoc encollir la fruta que s'espera en el seu moment òptim per collir-la i que vagin ordenant-la i s'eixirà d'uns dos mesos o dos mesos i mig que tenim de producció de clemenules. Ahí també hi ha un factor molt important que seran els nous mercats, que és com per exemple Canadà o els mercats asiàtics, pues que últimament pues van tenint algo de, més de tiró, estan creixent dia a dia, no el que voldria tot el sector, perquè pues, costa enviar a aquests països, però bueno, van creixent i pot ser algo interessant pa tampoc pues, això, pues, no en un moment determinat no abatollar, diguem, aquests mercats, no saturar-los. Entonces, entre els mercats nous que van creixent i els mercats tradicionals, si tenen el consum normal, pensem que pot ser una campanya bona perquè n'hi ha producte i el producte està molt bo també, de les últimes pluges han afavorit per a que vagin a gran algo de calibre. Per tant, en principi és una miqueta pronta per presagiar el que pot passar, però no ho veiem malament des de la Unió.
En aquest cas comentava, no?, una miqueta de respecte, no?, també pel producte, i suposem que per això, tenint en compte algunes imatges que han sortit en xarxes socials de productes taronges molt verdes, no?, que quasi semblava més una llima que una taronja, també poder enviar això ara, no?, suposem, a productes o mercats més llunyans, pot fer que la qualitat no siga la mateixa i que també doncs, això estiga en detriment de la bona qualitat dels productes de la terra.
Sí, a veure, el que n'hi ha és que sempre és aprensius en el sector que se fiquen a recolectar frutes que no estan en el seu moment òptim, pues sempre pot passar. Últimament pues, segur que ha passat algun cas, no pense que no ha sigut massa important, però bueno, sempre n'hi ha que recalcar que això no se deuria de fer i damunt és totalment sancionable. O sigui que és una cosa que el sector ha de tenir clar que en la competència que n'hi ha avui en dia en tot, si fem les coses ja des de casa, pues, mal mos anirà a tots, igual als productors que als exportadors. Hi ha que fer una crida de que la recol·lecció s'ha de fer pues, en el moment òptim, no se poden recol·lectar aquestes frutes tan verdes perquè és que al final això no ajuda a ningú.
Així que també és aquest el missatge que comentaves, Carles, que la qualitat per ara és bona, no?, del producte, o es presagia bona després d'aquestes pluges. També suposem, no?, a inicis de la setmana passada, la crítica dels mosquits, però també ha anat bé, no?, que ploguera.
Sí, a veure, però el tema dels mosquits va ser un inconvenient el que ploguera perquè, pues això, entre la pluja i les altes temperatures que han vingut després, pues hi ha hagut un increment repentí del nivell de mosquits i mos ha creat problemes. Però per lo que ha sigut el fruit, la pluja ha sigut meravellosa, perquè el fruit pues, encara estava verdet i això va donant-li calibre a poc a poc i sobretot a les varietats tardies a partir de gener pues, encara li favoreix més.
És important, no?, aquestes perspectives que es donen i no sabem si, diguem, la producció de la província de Castelló pot abastir, comentaves, els mercats tradicionals, altres nous, diguem, hi ha producte per a donar, no?, resposta a tota aquesta nova demanda?
Jo penso que al final estem en una bona posició per abastir els mercats tradicionals i hasta inclús ampliar una miqueta el destí d'aquesta fruita de Castelló a aquests nous mercats. Pues Canadà hem vist ja en les últimes dades que ha crescut al voltant del 25% l'any passat ja. L'exportació allí és un mercat prou fiable i després pues, la gran esperança que és el mercat asiàtic. Xina pues, és la gran esperança de que puguem aplegar allí amb facilitat. Allí també m'agradaria recalcar un poquet i de cara a les administracions que s'han d'implicar una miqueta més per facilitar que els exportadors, igual privats que les cooperatives, puguen aplegar amb més facilitat a aquests nous mercats, perquè és importantíssim, perquè la fruita al final és mercats tradicionals, pues, en fruta en fresc, nosaltres som els dominadors d'aquests mercats, però al millor en moments determinats pues, abastim massa fruita i és quan ens pot baixar el preu de la nostra fruita. Entonces és fonamental aquests nous mercats perquè no sempre tindríem un abastiment assegurat, però molt controlat, molt regulat, sí. I seria interessantíssim pel sector de Castelló, ja no només per a Castelló, sinó per a tot el sector de cítrics en general, seria importantíssim.
I també suposem una part en la que podria estar l'administració, no, no sabem exactament en quin paper, però deben segur algun important, la procedència, no, d'altres fruites que arriben als mercats i moltes vegades no estan ben identificades com a productes que no són, no, de terres valencianes i que malauradament deben segur en algun moment de la campanya es tornaran a veure, no, i suposem que ahí també el consumidor, doncs, té part també de dir, escolta, si jo no sé d'on ve, no tinc garanties que siguin de la zona no mediterrània, de la zona de Castelló-València, doncs que no es compren.
Sí, al final és l'administració el que té que implicar-se ja de forma seriosa, perquè ens està creant serios problemes, és el tema de les importacions de cítrics de països tercers, perquè estem veient que, pues, per exemple, quasi tots els protocols, bueno, quasi tots els acords internacionals que fa la Unió Europea en països tercers, pues sempre és perjudicada l'agricultura mediterrània. Per tant, ahir nosaltres ja des de les organitzacions agràries, des de la Unió, estem contínuament fent pressió, però al final requereix de l'ajuda de l'administració, una implicació seriosa de l'administració perquè pelea aquestes coses i aquests acords, pues, no siguin tan durs per a l'agricultura mediterrània.
Tot i que en aquesta zona, no, per exemple, també és habitual fer compres de proximitat, no? Que alguna persona tinga un hort i si li compre directament, així també es garantís, diguem, la qualitat del producte. Nosaltres, en aquest sentit, tenim una miqueta de sort, no? Gràcies a on vivim.
Sí, a veure, l'agricultura de proximitat, pues és algo que sí que pareix que l'administració estigui treballant algo més. És una eixida més que n'hi ha ahí, un nicho més de mercat que n'hi ha. Però el que realment important, sobretot en cítrics, nosaltres ens caracteritzem per ser una indústria exportadora quasi a 100%. Per tant, per això necessitem aquestes millores, aquests protocols d'exportació a aquests països nous, aquesta seguretat per a que les empreses exportadores puguin aplegar en seguretat allí i que es faciliten aquests protocols tan serios, perquè nosaltres estem veient que per a vindre fruta de països tercers a la Unió Europea, pràcticament els protocols són molt laxos, són molt fàcils de que vinga un producte, i sin embargo nosaltres pa exportar a aquests nous mercats els protocols són duríssims, o sigui, ens toca fer les coses molt, molt, molt ben fetes per a poder aplegar a aquests mercats. Entonces nosaltres sempre hem demanat aquesta reciprocitat a l'hora dels acords internacionals. Ahí cal recordar que els acords internacionals que firma la Unió Europea per a les importacions, sempre és la Unió Europea qui negocia, sin embargo, per els protocols d'exportació nostres és el país membre que es negocia. Entonces ahí partim d'una desventatge que Espanya, pues, a l'hora de negociar els protocols no té el pes específic que té la Unió Europea, que requeriria, pues, pa facilitar-nos aquest accés als mercats, pues, que sigui més viable, facilitar l'accés, perquè és importantíssim, perquè al final veiem que creixem, però creixem molt poc a poc, a base de fer esforços molt, molt grans, i això, pues, també ens penalitza.
Així que deures per a l'administració, deures que té ja damunt la taula, suposem, fa uns quants anys, però en algun moment l'esperança de que agafen el guant.
Sí, no, l'administració ho té damunt de la taula, sempre és una reivindicació contínua de tot el sector, però l'administració s'ha quedat en dir, no, les portes estan obertes i cadascú que s'hi busqui un poc la vida. No és suficient, en aquests moments no és suficient, n'hi ha que obrir les portes, però ens hem d'ajudar i hem de fer pressió, sobretot a la Unió Europea, perquè intenti negociar aquests acords i aquests protocols més ventajosos per als productors, al final els productors europeus, perquè no pot ser que al final sempre se beneficien els països tercers d'aquests acords i que l'agricultura mediterrània, en aquest cas, sempre està sent perjudicada i al final, pues, el productor europeu, pues, cada vegada està més cremat en aquests acords. I és el moment de que l'administració s'ha d'implicar de forma seriosa i reclamar-ho ja de que les coses se facin una miqueta més equitatives.
Doncs, Carles, amb aquesta reivindicació ens quedem, esperem, no?, que es pugui assumir també per part de qui corresponga i que es complisquen també aquestes a priori bones perspectives de la campanya citrícola. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Cristaleria Invipem, fabricants d'alumini i vidres a mida. Treballem tot tipus d'encomanes, tant del sector industrial com de particulars. Si estàs pensant en decorar la teua llar o reformar el teu negoci i donar-li un aire exclusiu i personal, Cristaleria Invipem, crida'ns al 964 10 63 44 o visita'ns al Centre Empresarial La Plana, camí Hostalasos 64. Cristaleria Invipem, fem realitat els teus projectes.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Patrocinio Pérez Gómez. El entierro tendrá lugar mañana martes a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal. Domicilio de la finada Avenida Francisco Tárrega, número 29, primero. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia...